Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzzi, ha mostrat la seva alegria per la victòria de les seves candidatures a la Cambra de Comerç. Ha dit que treballaran amb autonomia, però al servei del país.
Enfoquem el govern amb tres objectius. El primer, fer la Cambra un actor estratègic per l'economia de Catalunya. El segon, representar a tots els empresaris, petits, grans, autònoms i cooperatives. I el tercer, fer de Catalunya el país amb més benestar i riquesa d'Europa. Estem convençuts que sense la independència aquest objectiu no és possible. Assolir-la serà un pas més per aconseguir posicionar Catalunya com una gran regió industrial i creadora de riquesa, un pol econòmic al sud d'Europa i a la Mediterrània.
A Ripoll, la Fundació MAP fa també bon balanç del programa d'inserció laboral. Ràdio Ripoll, Xavi Pujol.
La Fundació MAP ha fomentat per segon any consecutiu la inserció laboral de les persones amb discapacitat i malaltia mental a l'empresa ordinària a través del programa CIOAS, una iniciativa subvencionada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb el cofinançament del Fons Social Europeu. S'ha disposat d'un ajut de 75.000 euros. Ho explica Moisès Solà, coordinador del programa CIOAS.
Allà tenim que hi ha una aposta des de les diferents administracions perquè així sigui. Una mica la idea és aquesta, externalitzar el nostre centre especial de treball juntament amb les persones de la comarca que poden tenir una discapacitat que puguin assolir un lloc de treball a l'empresa ordinària.
El programa va arrencar el juliol de l'any passat i finalitza aquest mes de juny. Durant tot aquest temps s'han impulsat diverses accions. A 4 de les 10 persones participants se'ls ha donat suport per consolidar el seu lloc de treball. La resta han rebut formació i assessorament per entrar al mercat ordinari. Dues ho han aconseguit.
I Tarragona ara sí, ho té tot a punt per la nova edició del TEDx Tarragona. La ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Aquest dissabte, el Palau de Congressos de Tarragona acull la cinquena edició del TEDx Tarragona, una cinquena edició que celebraran amb diverses novetats i que porta per títol Batecs d'alegria, de passió, d'ira, d'amor, de tristesa, de por. Durant el matí faran una sèrie de tallers al Seminari de Tarragona amb els ponents. Agustí López, un dels organitzadors de l'esdeveniment, ha explicat que sota el títol Batecs pretenen despertar emocions entre els assistents.
Barreja d'emocions són el que ens fa sentir, el que ens fa moure'ns, el que ens motiva a fer coses, no? Mm-hmm. I volíem això, fer unes xerrades més emocionals, vaja. Farem que sentin emocions, que no es ven bé el mateix. O sigui, no farem unes xerrades racionals sobre d'on venen les emocions, ni perquè són així o són aixà, sinó que com s'exposaran les idees i fins i tot les idees, crec que la gent connectarà molt transversalment. No?
Els tallers no són l'única novetat. També hi haurà unes ponències de 3 persones d'11, 15 i 16 anys. Finalment, hi haurà una actuació musical del grup tarragoní Doble Rombo i hem de comentar que els ponents seran aquells que ja han passat al llarg d'aquestes 5 edicions.
I això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
Amb Josep Maria Cano.
Què tal? Bona tarda a tots i benvinguts. Com esteu? Arrenquem aquest darrer far de la setmana, un far que ens obre les portes a un cap de setmana plujós, gris, i sembla que amb pluja, però que serà molt intens a nivell municipal i a nivell local. Només cal que sigueu una mica sensibles i presteu atenció a la feina que estan fent aquests dies els companys de les ràdios locals. Aquests dies anem tots a tope i és que la campanya electoral de les properes eleccions municipals ens suposa una sobrecàrrega de feina que segurament en la majoria dels casos fem encantats i que, de fet, fa que la nostra feina sigui un repte, però no treu que arribats a aquesta hora de l'any i a aquest moment de la temporada i en aquest moment de la campanya electoral, doncs qui més qui menys va una mica mancat de son, una mica sobrat de feina i alguns fins i tot una mica faltats de veu. Però és igual, no passa res.
Serà de treballar per les eleccions municipals. Ja.
És que vaig tot el dia ja, vinga, que sigui un acte aquí, que sigui una presentació allà, i vinga, i tots. Clar, els companys estan tot el dia a la redacció, allà han estat clar, i doncs ens quedem pel carrer, doncs anem a tope. Què tal, Isabel? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com va això?
Bé.
Aquesta tarda tenim tots un munt de feina a fer, eh?
Doncs sí, se'n gira feina, sí.
Bé, en tot cas, escolteu, era un petit homenatge als companys de les ràdios locals que aquests dies segur que necessiten, doncs, bé, que no els hi posin problemes. No necessitem res més, eh? Allò, que no ens emprenyin, que ens deixin fer la feina, que ens deixin fer-ho amb criteri, amb rigorositat, amb professionalitat, com hem fet sempre, i que no ens posin més entrebancs dels que habitualment ens toca superar. Dit això, ja està, no? Ja.
Sí, no ho sé, si t'havies preparat alguna altra cosa.
Bueno, jo volia parlar de l'Inserso, però m'han dit que em poso molt pesat i que, per tant, no...
Serà que saps que s'apropa la teva edat cap allà i és un tema recurrent i preocupant per tu.
No, però... és veritat. Bueno,
no, ja en parlarem, home, de tots els temes se'n pot parlar, però què volies comentar de l'Inserso?
No, res, que els hotelers diuen que no pensen donar més habitacions a l'Inserso perquè l'estat paga molt poc.
L'única
cosa que volia comentar, i bueno, això diuen, doncs que l'estat pagui una mica més, que al cap i a la fi no ho paga l'estat, ho paguem nosaltres amb els nostres impostos.
Això sí.
Per cert, la renta ja l'heu fet o què? Quins mals de panxa vindrà quan vingui lo de la renta. Si ha fet bé la retenció, no, però com no l'hagin fet bé, ens caurà una que no vegis. Avui puc estar-me així estona, eh? Si vols,
doncs no cal.
Callo, no? Millor?
Sí, sí.
Vale.
Estaria bé.
Com era jo de la víctima del silencio i esclavo de les paraules i no sé què. Molt bé, aquella filosofia barata, eh? De revista del cor, d'aquestes pàgines centrales. Salutacions cordials de l'equip tècnic del programa, que són en David Valverde, en Joan Bosch. Què tal? Digues algú, Valverde. Digues algú.
Et pots baixar més al micro?
Si et baixes al micro et sentirem i tot.
Va,
vinga, digues algú.
Si s'havia preparat Valverde. Els cascos.
No, només volia saludar quan deia el meu nom, que no se'm sent mai.
Vale. En Sergi Mir té micro o no? Cantal? El...
Sí.
Hòstia, hola, Sergi Mir, com estàs? Digues algú, Mir.
Vinga, va, saludem tots.
Bé, molt bé.
Molt bé, doncs escolta, és un plaer que estiguis amb nosaltres, eh? Salutacions cordials també des d'aquí. En Joan Bosch no ha arribat encara, arribarà d'aquí.
Però fes de Joan Bosch, que és el verde.
Joan Bosch.
Hola, bona tarda. Ah, sí, mi tarda.
Exacte. Porto la gorra. Porta gorra sempre, en Joan Bosch.
No, i no és una gorra, no?
Bueno, és una mena de boina. Jo crec que és millor dient gorra. Ja t'ho dic, ja li preguntem després. La Judit Castells, què tal, Judit? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ara sí. En Daniel Rodríguez, què tal, Daniel?
Cano, t'enviaré alguna cosa per aquesta bola, eh?
Sí, Ginebra. Escolta, l'Ivan Fernández...
Bona tarda.
Bona tarda. L'Ivan Fernández...
Dic.
Molt bé. Ben trobat, Ivan. La Cristina Cantà.
Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda, Cristina.
Li poso la tònica. Bona tarda.
Moltes gràcies. Bona tarda. La Isabel, que ja l'heu escoltat, i a mi, bueno, el que queda. Fins les 7 amb tots vosaltres. Ben trobats, va.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Els companys també del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens explicaran quin temps tindrem aquest cap de setmana. De fet, avui li toca, com aquest darrer tram de setmana, a la Dolors Ballar. Dolors, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Mantindrem el component nord avui arreu del litoral català, sobretot més reforçat a la zona de les Terres de l'Ebre, on el mestral encara bufarà amb alguns cops forts durant les pròximes hores, i també amb maró a bona part de la costa catalana, fins i tot alterant-se una mica més de cara al final del dia, a forta maró a la zona de la Costa Brava, on la tramuntana es reforçarà. Demà al matí, que ara continuem parlant d'aquest vent de component nord, però amb tendència a perdre intensitat, i per tant, doncs, a la tarda fins i tot esperem que giri a component sud a tot el litoral, entre fluix i moderat, encara amb maror a la costa catalana i fins i tot forta maror al matí a la zona de la Costa Brava. Pel que fa a l'estat del cel, mantindrem aquest temps insegur, avui amb alguns ruixats dispersos que serien més probables a la costa central i a la Costa Brava, i demà ja quedarien restringits en aquests sectors, costa central i àrea de Girona, mentre que les comarques del sud esperem que s'imposi l'ambient assolellat. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors. Doncs estarem atents. Molt bona tarda.
Connectem amb l'actualitat.
I l'actualitat comença a explicar la determinació dels departaments d'Agricultura i Educació que han refermat la seva aposta per l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de l'Ametlla de Mar, Daniel.
Els consellers Teresa Jordà i Josep Bargalló han signat avui divendres al matí un acord de col·laboració perquè el centre ampliï la seva oferta amb nous cicles, seguint l'estratègia marítima de Catalunya 2030. Amb aquest memoràndum volen promoure una nova formació professional vinculada amb les activitats marítimes, com ara el cicle formatiu de grau mitjà en vela amb les modalitats d'aparell fix i lliure que s'impartirà a partir del pròxim curs. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha destacat que l'escola és la referent en la formació nauticopesquera al país.
Encara ampliarem aquesta oferta i, per tant, també avui hem vingut a començar a preparar nous cicles formatius, aliances de l'Escola Nàutica Pesquera com el centre de referència de formació professional integrada en matèria pesquera i marítima de tot Catalunya. Per tant, diguem-ne, qualsevol nova aposta que es faci arreu, i enguany començarem a fer altres apostes molt petites, de cicles de manteniments, de mecànica de manteniment de vaixells d'esbarjo en alguns altres instituts, o formacions ocupacionals en manteniment de vaixells d'esbarjo en alguns altres municipis, sempre quedant clar que de tot aquest univers de l'ensenyament professional i professionalitzador marítim i pesquer de Catalunya ha estat, és i serà el nexe, el centre o motor, l'Escola Nàutica Pesquera de l'Ametlla.
Els consellers han pogut visitar les instal·lacions de l'Escola Nauticopesquera que s'han actualitzat en els darrers anys amb la incorporació de simuladors de navegació, màquines i radiocomunicació. Precisament la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, explica que permetrà formar els nous professionals de la mar.
Aquesta escola, reestructurada l'any 97, porta darrere, arrossega darrere un munt de formacions, d'homes i dones que han vingut en aquesta casa, que s'han format i que en definitiva són el relleu generacional dels pescadors i pescadores d'aquest país, o de totes les persones vinculades en els afers marítims del país. Per nosaltres, primordial i transcendental, a més, amb una feina avalada, amb una feina extremadament ben feta. L'escola és un punt clau perquè és el relleu generacional i perquè és també l'aplicació de les noves tecnologies, de la innovació. En definitiva, som al segle XXI, no? I ens hem també de preparar per tots aquells reptes, no? Tenim molts reptes que també ens venen d'Europa, la sostenibilitat, en fi, el canvi climàtic. Tot això forma part d'aquest paquet i d'aquesta estratègia marítima per Catalunya amb aquest horitzó 2030.
El Centre Públic de Referència en l'àmbit marítim de Catalunya ha format, com deia Jordà, des de l'any 1997, quan es va reestructurar, més de 5.700 persones en els cicles formatius, unes 50.000 en títols professionals nauticopesquers i més de 150.000 han obtingut titulacions per a l'exercici de la nàutica d'esbarjo.
I una vintena d'efectius continuen la cerca del pescador desaparegut a Tossa i, tot i el mal temps, segueixen treballant. Cristina.
Aquest matí s'ha reprès la recerca del veí de Tossa desaparegut el dimecres després que anés a pescar a la roca sota el far i no tornés a casa. Ara mateix una vintena d'efectius dels bombers, Mossos d'Esquadra, Salvament Marítim i també Policia Local de Tossa de Mar continuen buscant el pescador per cel, mar i terra amb unitats subaquàtiques de muntanya, canines i un helicòpter. També s'ha activat la unitat del grup operatiu de suport del GRAE subaquàtic i una embarcació de protecció civil de Lloret de Mar que també està col·laborant en el dispositiu de recerca.
I un dispositiu per detectar càncer de pell guanya els Premis Emprenedors 2019.
Dermavision d'Enric Campmol i Narcís Ricard ha rebut el Premi Emprenedor per al seu dispositiu capaç de detectar amb major rapidesa el càncer de pell. Es tracta d'una cabina equipada amb un sistema avançat de visió capaç de capturar imatges clíniques i dermatoscòpiques de forma automàtica per tal de detectar més ràpidament els melanomes. En la categoria de millor idea de negoci s'ha atorgat el Premi de Batxillerat i Cicles Formatius a la Cua del Bar, una eina informàtica per gestionar cues i reduir les esperes dels usuaris. Un projecte d'obra arquitectònica en 3D que ofereix la possibilitat de projectar-lo en unes ulleres de realitat virtual s'endú el Premi Línia de Negoci Innovadora atorgat a Vall d'Arquitectura. I en Línia Innovadora Sector Turístic, novetat d'enguany ha estat per 20 consultors de Xavier Abad pel seu programari d'accessibilitat turística i inclusió social. Finalment, el Premi Jove Empresari s'ha atorgat a Miguel Vilchez. En aquesta 11a edició dels Premis Emprenedors s'han presentat 19 projectes en total i avui s'ha fet entrega dels reconeixements al Castell de Sant Ferran de Figueres. Els premis estan impulsats pels ajuntaments de Figueres i Roses, l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, el Seminari de l'Alt Empordà i l'Associació Fòrum Imagina amb el suport d'altres administracions.
I compta amb aquesta, perquè neix Prevenci, una plataforma per prevenir abusos sexuals, Isabel.
El projecte, presentat aquest matí davant entitats i administracions com l'Ajuntament de Barcelona i també la Generalitat, el formen tres entitats, com són l'Institut de Psicologia Forense, l'Institut de Treball Social i Serveis Socials i la Fundació IRES. Tots tres treballaran conjuntament per tal de posar en marxa a partir del setembre aquest projecte amb l'objectiu de prevenir els abusos sexuals a menors des d'una perspectiva, diuen, diferent. D'aquesta manera no només es vol atendre a les víctimes, sinó abordar la problemàtica des del punt de vista dels abusadors. I ho farà a través d'una pàgina web i d'un telèfon on atendran directament els abusadors que es posin en contacte per ajudar-los a no reincidir. De la mateixa manera, oferiran també eines als professionals dels diferents sectors perquè puguin detectar el més aviat possible les conductes sospitoses. Les entitats esperen rebre recursos, tant públics com privats, per poder donar un bon servei. Algunes dades que s'han donat durant la presentació que s'ha fet aquest matí expliquen que fins un 5% d'homes joves i adults presenten algun tipus de pensaments d'abús sexual infantil. Entre el 40 i el 50% dels abusadors detinguts o condemnats compleixen els criteris diagnòstics de pedofília, però això no significa que l'altra meitat dels abusadors ho són sense ser pedòfils. Entre un 10 i un 25% de la població ha estat víctima d'abusos sexuals en la infància i un 44% d'aquests ho fa o han estat de forma reiterada, tot i que només el 15% són denunciats. Es calcula que cada abusador ataca una mitjana, a més de 5 víctimes. I dels abusos intrafamiliars només se n'acaben coneixent la meitat. És per això que Prevenci aposta per detectar de manera ràpida els potencials abusadors.
Doncs, felicitats per la iniciativa, però s'hem d'esperar que truquin els propis abusadors perquè siguin tractats. Malament anem, alguna cosa falla i realment important. Gràcies, Isabel.
Fins ara. Després.
I els Mossos d'Esquadra del Vendrell han detingut dues dones per robar-li a un jubilat tots els diners del compte bancari. Ivan Fernández.
Les detingudes són mare i filla, veïnes del Montmell, i tenien una habitació llogada a la víctima. Segons els Mossos, les dues dones es van guanyar la confiança de la víctima, un home de 84 anys, que van acompanyar el banc per obtenir el número secret de la seva llibreta i així poder operar els caixers automàtics. A partir d'aquest moment, les dones van començar a fer transferències al compte d'una d'elles amb quantitats que anaven dels 700 als 3.000 euros. Per no cridar l'atenció, però, feien servir diferents conceptes. En total, van efectuar 8 transferències per un import de gairebé 17.000 euros. El passat 8 d'abril, l'entitat bancària va informar l'home que només disposava de 100 euros al compte i aquest, en situació de vulnerabilitat, es va veure obligat a demanar un avançament de la pensió. La víctima també havia començat a sospitar perquè li faltaven diners en efectiu que tenia a casa. Va ser aleshores quan els Mossos van obrir una investigació que va confirmar que la titular del compte beneficiari de les transferències és qui les havia gestionat fent ús del número secret de la llibreta de la víctima. Els agents les han detingut aquest dimecres i han quedat en llibertat després de declarar comissaria amb l'obligació, això sí, de presentar-se davant del jutge quan siguin requerides.
I tanquem l'apartat informatiu. A les Terres de l'Ebre, Santa Bàrbara acull l'Assemblea General de la Federació de Cooperatives Agrícoles de Catalunya. Judit.
Així és, avui s'ha celebrat la 36a Assemblea General de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya a Santa Bàrbara. Una trobada on hi han assistit unes 300 persones del sector i on s'ha presentat el nou quadre de comandament del cooperativisme agrari català. Dashboard, un CUP, que proporciona una perspectiva històrica i analitza l'evolució del sector des de diferents perspectives. El document consta de 41 taules amb variables d'àmbits diversos i una sèrie temporal de 6 anys. Segons el president de la FECAC, Ramon Sarroca, aquesta eina és fruit de l'evolució del Pla Marc del cooperativisme agrari català i complementa les dades que proporciona l'anuari socioeconòmic. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha estat l'encarregat de cloure l'acte que ha acabat amb un dinar de germanor on també s'hi ha sumat la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà. A Catalunya hi ha 194 cooperatives federades que aglutinen 31.500 socis productors. A les Terres de l'Ebre s'hi concentren 36 cooperatives, un 18,6% del total, que facturen 173,4 milions d'euros anuals.
Navega amb el Far.
I molta atenció perquè demà, si no teniu res a fer, a Sant Feliu de Guíxols us proposen una activitat. Cristina Cantal.
Doncs sí, estem parlant de tallers pedagògics de pesca sostenible i residus marins a càrrec d'Empordà Mar, que gràcies doncs, al GALP Costa Brava doncs, es poden portar a terme aquí al nostre territori. En parlem precisament amb la gerent del grup d'acció local pesquer Costa Brava, Anna Masdeu.
Anna Masdeu, molt bona tarda.
Bona tarda.
Per tant, una activitat divulgativa per a nanos i famílies.
Sí, sí, està oberta al públic general, sobretot va enfocat a nanos de tercer i quart de primària, acompanyats dels seus pares. Seran 4 hores de tallers molt didàctics.
Què hi faran?
Doncs estan organitzats en 4 tallers i la idea és que els petits de la casa doncs, aprenguin sobretot quines són les espècies que es pesquen aquí a Catalunya, quines són les talles mínimes que han de... Bueno, les talles mínimes perquè sàpiguen distingir quan és un peix petit o un peix que es pot comercialitzar o es pot comprar. Passaran també per una peixateria que els ensenyaran totes les espècies i sobretot s'enfoca molt en el tema dels plàstics en l'oceà i se'ls vol sensibilitzar de la realitat del mar actual, no? De que tenim aquest problema a la nostra costa i que, bueno, que ells també siguin sensibles en això.
Es veu consciència quan feu aquests tallers amb aquests nens i nenes de que hi ha tot aquest tema dels plàstics al mar?
Sí, la veritat és que estan molt sensibilitzats, els hi afecta bastant. Perquè vulguis o no, tots aquests nens i aquests tallers, la idea és, bueno, els financem des del grup d'acció local i la idea és fer-los arribar al màxim de poblacions del litoral català, bueno, la Costa Brava en aquest cas, i realment, bueno, els nens estan molt sensibilitzats, és el seu dia a dia, ells es banyen quasi tot l'estiu al mar i, per tant, estan molt conscienciats.
Aquesta és una bona manera també de conscienciar els pares. Amb això del medi ambient sembla que hem trobat la porta d'entrada a les famílies i aquestes als nanos.
Sí, realment és, a vegades sembla que no, però són els millors mestres, els petits, són els que ens fan conscienciar a nosaltres que hem de reciclar i hem de vigilar que no, de no llançar res i recollir el màxim possible a les escombraries quan anem a fer alguna activitat a la platja i al litoral, no?
I aquests tallers que es portaran a terme, com bé dèiem, a Sant Feliu de Guíxols, compaginen amb la campanya gastronòmica precisament del peix blau ganxó. Vull dir que realment hi ha públic interessat ja en aquest tema i que realment doncs, està molt ben buscat trobar aquest taller dins d'aquesta campanya amb persones interessades.
Sí, de fet és on hem volgut incloure aquests tallers. De fet, aquí a Sant Feliu es fan al marc de la 27a campanya gastronòmica del peix blau ganxó i l'Ajuntament, doncs, nosaltres a l'oferir-los aquesta activitat, doncs, ràpidament van dir, ho van voler encaixar en aquesta campanya gastronòmica perquè realment la temàtica és la mateixa, no? Alhora, en aquests tallers hi ha una de les activitats que s'han fet unes maquetes de les diferents arts de pesca que fan servir els pescadors de la Costa Brava i els nanos poden pues, posar-se una barca d'arrossegament i fer com si estiguessin pescant i, per tant, és molt didàctic, no?
Demà ho feu a Sant Feliu de Guíxols, anireu a d'altres ports, en d'altres municipis.
Sí, està prevista, la idea del grup d'acció local era finançar aquesta activitat per als 11 municipis que estan dins del territori del GALP. Ara mateix tenim concertats ja 9 dels 11 municipis, per tant, que s'aniran realitzant. Demà és la primera, però fins a l'octubre tenim temps d'anar concretant diferents activitats. Ara, per exemple, ja tenim pactades. La setmana vinent a Lloret de Mar es faran 2 activitats. Més endavant, al juny, es faran 2 activitats, que aquestes sí que aniran adreçades a les escoles de Roses. Durant 2 dies els nanos de les escoles podran passar a fer aquesta activitat. I més endavant, de cara ja al setembre i l'octubre, acabarem de concertar amb altres municipis com Blanes, l'Escala, l'Estartit i també el Port de la Selva, Cadaqués i Tossa. Aquesta és la idea. Palamós també.
I la clau és a aquests tallers interactius, que el fet de que els nens puguin aprendre a l'hora que estan jugant doncs fa que realment arribi més, no?, possiblement. I parlaves de poder pescar a través d'aquestes maquetes en miniatura. Les arts de pesca potser sí que és encara el sector potser més desconegut, no?, com els plàstics sí que dèiem que estan conscienciats, pel que fa tot el tema de les arts de pesca, potser és un món més desconegut.
És molt desconegut tant pels nanos com també pels pares i els adults en general, però la veritat és que aquestes maquetes estan molt ben aconseguides i, de fet, hi ha una maqueta que és una barca d'arrossegament amb unes portes voladores que són l'última tecnologia per evitar de fer malbé el fons marí. També hi ha una barca que simula el que és la pesca d'encerclament. Hi ha una gàbia també d'aquicultura i també hi ha una petita embarcació d'arts menors. Vull dir que amb unes horetes poden passar per totes les arts de pesca i veure quina és la realitat del pescador cada dia, no?
Això ho feu demà al matí a Sant Feliu de Guíxols. Hora d'inici, hora de final, durada de l'activitat més o menys per la gent que ens estigui escoltant i tingui interès d'anar-hi.
Sí, l'activitat es realitzarà a la Rambla de Sant Feliu i començarà a les 10. I aproximadament són uns tallers que duraran 4 hores. I aniran entrant doncs, grups en funció de la gent, aniran organitzant els monitors i l'entitat que ho està duent a terme. I llavors doncs, la idea és que quanta més gent passi per allà, doncs, més gent arribarà al missatge. No?
Cal dir que aquests tallers estan subvencionats pels calés del FEMP, com deies abans, és a dir,
exactament,
que són calés europeus.
Sí, pel FEM i per la Direcció General de Pesca de la Generalitat de Catalunya.
Doncs demà al matí, si voleu, apropeu-vos a Sant Feliu de Guíxols i participeu a partir de les 10 d'aquests tallers que organitza el GALP Costa Brava amb l'objectiu de conscienciar a través de la canalla a la resta de membres de la família. Anna, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.
Cuida't, fins després, a reveure. L'Anna Masdeu és la gerent del GALP Costa Brava i qui ens ha apropat el detall d'aquests tallers. De fet, es fan moltes activitats, val la pena que les busqueu, les cerqueu i si no us espereu que a prop de les 7 us les expliquem.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Compromís amb l'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Millorarem els equipaments escolars i potenciarem la nova biblioteca acostant-la als centres per fer del nou equipament un espai educatiu més.
Rehabilitarem Can Maset per fer una biblioteca moderna i un auditori amb 300 localitats.
Volem ser una població més pròspera, més cohesionada. Una població que té projecte i és capaç de generar amplis consensos. Una bona gestió econòmica ens permetrà fer possible el projecte, fer-lo creïble. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Un. Volem decidir.
Dos.
Canviem de sistema.
Tres.
L'habitatge és un dret.
Quatre.
I la sanitat també.
Cinc.
Dones lliures i valentes.
Sis.
I treball de qualitat.
Set.
Ens volem de tots colors.
Vuit.
Preservem el nostre entorn.
Fem l'Escala, eix vertebrador de l'Alt i el Baix Empordà. Fem l'Escala, passeig marítim i centre comercial dels pobles propers. Fem l'Escala de la natura, la pesca i els animals. Fem l'Escala on viure i treballar millor.
Fem l'Escala escoltant les veïnes i veïns. Fem l'Escala de la gent gran, dels joves, dels treballadors, dels pensionistes, dels de tota la vida i dels que acaben d'arribar. Fem l'Escala de les persones.
Fem l'Escala viva, dinàmica i projectada al món. Fem l'Escala de les entitats, de la cultura i del patrimoni. Fem l'Escala autèntica, orgullosa dels seus orígens i de la seva gent.
Fem l'Escala de punta a punta, des de cada barri, des de cada racó, des de cada centímetre. Fem l'Escala referent en turisme i comerç. Fem l'Escala marca de qualitat. Marca l'Escala.
Fem l'Escala feminista, sostenible, participativa i transparent. Fem l'Escala accessible, democràtica, pròspera i republicana. Fem l'Escala del futur. Només tu pots posar la llavor del canvi. Vota Esquerra Republicana. Fes l'Escala.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc.
I molta atenció perquè aquest cap de setmana tenim moltes activitats relacionades al mar. Algunes d'elles sota el mar, o dins del mar, a les profunditats del mar. Vaja, que hi ha la final del Campionat de Catalunya d'Imatge Submarina a l'Estartit. Cristina.
El Parc Natural de les Illes Medes acollirà aquest cap de setmana la final del Campionat de Catalunya de Vídeo i Fotografia Subaquàtica, una prova que recull els diferents clubs de tot Catalunya que han estat seleccionats per participar en aquesta final. Una trentena d'esportistes en total captaran imatges al llarg del cap de setmana a diferents zones de les Illes Medes i la costa del Montgrí. Ferran Roure, delegat d'imatge de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, explica els detalls de la competició.
La prova consisteix en el que és quatre immersions que durant els dos dies captaran les imatges, diferents imatges que seran després, la setmana següent seran jutjades per jutges federats que donaran una classificació per poder recollir el que són els equips que formaran part del campionat, que també aquest any 2019 es realitzarà a les Medes el Campionat d'Espanya d'Imatge Submarina i seleccionarà tots els equips que participaran en aquest campionat.
Per garantir la seguretat dels participants en cas de mal temps, la final del Campionat de Catalunya es portarà a terme el cap de setmana que ve, 25 i 26 de maig.
I aquest diumenge, trobada Glòria Sant a les aigües de Calella de Palafrugell.
Custom Sailing Costa Brava i Radical Swim organitzen la cinquena nedada Cales de Calella Trobada Glòria Sant, una travessia no competitiva de 3,4 quilòmetres recorrent les diverses cales de la zona de Calella de Palafrugell. Es faran grups de 30 persones acompanyats de 3 guies per grup amb el suport d'embarcacions de seguretat i diversos paddle surf. Gerard Alemany, director tècnic del Club de Natació Radical Swim, detalla el recorregut.
Des de Cap de Planes fins a Port Pelegrí, tots els racons que amaga tot aquest tros de la costa, que és molt bonic. Passem per des de la Cala del Crit i del Vedell fins a... Passem també per la Banyera de la Russa, la Platja del Golfet, pels Castellets. Són zones molt maques en les que esperem tenir un bon dia per poder, doncs, nedar ben bé per d'entremig a tots els esculls que n'hi ha.
És una travessia en homenatge a Glòria Sant, mare dels tres germans de Custom Sailing Costa Brava que organitzen aquest recorregut, que és precisament el que ella nedava molt sovint en aquesta zona. Des de fa dos mesos i mig, les inscripcions estan esgotades, arribant al límit de 300 nedadors i nedadores que participaran aquest diumenge de l'esdeveniment.
I el Garraf celebra les primeres proves del trofeu Nàutica Pasqual Volvo Penta, Ivan.
Es tracta d'un trofeu que organitza el Club Nàutic Vilanova amb la col·laboració del Club Marítim Torredembarra. Demà començaran les primeres regates d'aquest trofeu amb una travessia des de les aigües de Vilanova fins a Torredembarra. La sortida es donarà a les 11 del matí, si el temps ho permet, i està previst que els participants facin nit al municipi torrenc. Diumenge es farà la segona regata amb sortida a la mateixa hora, a les 11, amb recorregut invers i tornada cap a Vilanova. Aquestes dues proves seran puntuables per la Copa de Vilanova i per les categories d'ORC1 o RC2 i promoció. El trofeu, però, s'allargarà dues jornades més, amb proves el 1 de juny i també el 15 de juny. Aquestes últimes regates seran puntuables, en canvi, pel trofeu Interclubs. A hores d'ara, hi ha 38 embarcacions inscrites.
I I aquest cap de setmana es disputarà a Alemanya el Campionat d'Europa Juvenil i participarà una remera del Club Nàutic d'Amposta. Judit.
Serà la remera Paula Arques i competirà amb la selecció espanyola al Campionat d'Europa Juvenil de Rem, un campionat que se disputa per equips nacionals. L'ampostina Paula competirà amb la modalitat 4x100 juvenil femení a Essen, Alemanya. El seu entrenador, David Morales, ens explica quins són els objectius d'aquest campionat.
És el seu primer campionat d'Europa, és la Paula. És una de les millors remeres actualment de la categoria juvenil d'aquí a Espanya. I a veure, seria un bon resultat, doncs, entre la final, entre les sis primeres, seria un gran resultat.
De moment ja està la ciutat alemanya preparada per disputar el seu primer campionat d'Europa i lluitar per quedar finalista.
I abans de tancar, dues qüestions més. La primera, els optimistes del Club Nàutic Cambrils estan en plena competició, Daniel.
Sí, els regatistes d'Optimist Santi Alberto i Joan Fargas estan aquests dies a la Copa d'Espanya d'Optimist, que se celebra a Puerto Sherry, a Cádiz. Les 9 proves previstes van començar i dijous al migdia. Seran un total de 149 els regatistes de tot l'estat que hi prenen part, finalitzant la competició demà dissabte a la tarda. D'altra banda, una quarantena de regatistes d'Optimist de clubs de la costa catalana participaran aquest cap de setmana en el trofeu Fira Marítima Costa Daurada 2019, si el temps ho permet, perquè aquest trofeu s'havia de celebrar justament en motiu de la fira, però es va ajornar. El Nàutic Cambrils organitza aquesta competició de nivell 3, on es preveuen 6 proves entre dissabte i diumenge.
I acabem explicant-vos que Jordi Xammar es va proclamar sotscampió d'Europa de 470 en una final molt emocionant.
Doncs sí, aquest regatista cambrilenc es proclamava dilluns passat subcampió d'Europa de la classe olímpica 470, juntament amb el seu company d'equip, Nico Rodríguez. La tripulació aconseguia la plata en la competició disputada a San Remo, a Itàlia, i la quarta posició de la classificació a la general. Encara sobre campionats internacionals, i ja per acabar, aquest cap de setmana les germanes regatistes del Club Nàutic Cambrils, Carla i Marta Munté, estan disputant el campionat d'Europa de 49er i fix en les aigües de Weymouth, al Regne Unit.
Segueix la llum del far. El destacat de la jornada.
I va ser a principis d'aquest mes de maig que el síndic de greuges de Catalunya va fer públic un estudi, un informe d'anàlisi sobre el cos de bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques de Catalunya. Aquest estudi, el que fa el síndic de greuges, és estudiar la situació actual de bombers funcionaris, bombers voluntaris, policies locals, Mossos d'Esquadra, servei d'emergències mèdiques, Protecció Civil, Creu Roja, i a partir d'aquí intentar donar un seguit de recomanacions, un seguit de pautes a seguir per part de l'administració de la Generalitat a l'hora de millorar aquest servei i d'alguna manera consolidar-lo amb qualitat i amb quantitat, no només consolidar-lo com a servei ofert des de l'administració de la Generalitat. En les conclusions i en l'apartat de recomanacions, el síndic, entre altres, el que fa és demanar que s'apliqui un pla de xoc en aquest sistema d'emergències, reclama una major i millor coordinació entre els cossos que hi treballen, demana que el SACEMAR, és a dir, el Servei de Salvament Marítim, que, recordem, depèn del govern de Madrid, sigui traspassat, en el cas de la costa catalana, al govern de la Generalitat. Bé, un seguit de recomanacions. Nosaltres ens hem quedat amb un parell que ens han cridat l'atenció i que tenen molt a veure amb els bombers quan parla de major i millor coordinació per part de bombers. De fet, el primer i principal hauria de ser que hi hagi bombers, perquè és que el pas que portem no hi haurà ningú a coordinar perquè no quedarà ningú. En volem parlar i per això truquem al Pere Arbàs, que és portaveu del sindicat que ataca el cos de bombers de la Generalitat. Pere, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, Lluís Maria.
I és que al final només caldrà coordinar-ne dos o tres, perquè ja fa molt de temps que els bombers esteu demanant que es facin noves promocions i que s'incorporin nous actius al cos, no?
Sí, efectivament. En l'informe del Greuja queda clar que manca un 20% de la plantilla, més o menys, que ni un idó, són moltíssimes bombers.
I de fet també es demana un pla de xoc econòmic, és a dir, pla de xoc econòmic vull dir que la Generalitat posi pasta per comprar material, és a dir, es resumeix amb això, que es pugueu comprar doncs, vehicles que han quedat envellits, mangueres que s'han foradat, roba que manca, vaja, una mica també el que porteu demanant als sindicats de bombers.
Sí, sí, realment el Greuja deixa palès les vergonyes de l'actual cos de bombers en personal, en material, en infraestructures, i diu una cosa que és molt greu, que l'ha publicat el síndic de Greuges d'aquest país, és que diu que se va fer un plan estratègic on no n'hi ve calés. O sigui, es va enganyar. O sigui, es va fer un plan estratègic 2007, 2017-2021, em sembla que era,
sí.
que no n'hi ha... O sigui, que se parlava molt de modernitzar el cos de bombers, de posar el parc mòbil al dia, de convocar noves promocions, i resulta que no n'hi havia ni un euro darrere de tot això. A mi em sembla una de les coses més escandaloses que ha dit el Greuja.
Sí, perquè, clar, aquesta és una mena de política que no només la fa la Generalitat, la fan altres administracions, però que malauradament els ciutadans encara no tothom enganxat, cada cop hi ha més gent que ho veu, però no tothom enganxat, que és la política del titular, és a dir, és la política de fem una nota de premsa o fem una roda de premsa explicant que farem alguna cosa i en tot cas després ja mirarem com ho fem, no? I aquesta és una clara mostra, és a dir, farem un pla de xoc, però bueno, ja posarem els diners perquè a hores d'ara no tenim pressupost ni tenim els diners i, per tant, l'important és que sembli que fem alguna cosa ara que doncs, ve l'estiu o venen èpoques difícils, no?
O venen eleccions.
O venen eleccions, per exemple.
Sí, perquè nosaltres ara no fa gaire han dit que no es compraran 92 camions. Quan fa 2 anys que tenien un requeriment de treball que està dient que no s'han de canviar part del parc mòbil per el seu mal estat. Bueno, ara ho han dit i espero i desitjo per la nostra seguretat i per la seguretat dels ciutadans que sigui veritat, perquè realment hi ha parcs bombers que tenen entre allà i sembla un museu, el parc mòbil que hi ha a dins.
L'altre dia, on va ser? Anava darrere d'un camió de bombers amb cotxe, cap de setmana anava darrere d'un camió de bombers i el camió de bombers tenia una matrícula de dues lletres.
Sí, encara queden camions de dues lletres. Jo, l'altre dia, un dels camions en el parc estic jo es va averiar, que és normal que s'averia un vehicle, i també seria normal que tinguessin un parc mòbil on tinguessin una sèrie de vehicles de recanvi i te lo portessin. Però no, ens van portar un vehicle d'una altra part que tenia 27 anys i mig.
Buah.
És que durant unes setmanes van tenir aquest vehicle de primera sortida a nosaltres en un parc de professionals com és Vilafranca del Penedès, que cobreix una zona de 100.000 habitants, o sigui, ni un ni dos.
És que no paguen impost de circulació aquest vehicle, és a dir, ja està en gairebé l'apartat de vehicles històrics, no? Amb la H a la matrícula. També és cert que hi ha algunes inversions que es fan, però que es fan en criteris que no s'entenen. M'explicaven ara fa unes setmanes que a un parc de bombers on havien demanat que se'ls hi compressin pantalons i se'ls hi reposessin algunes mànegues, de sobte els hi va aparèixer un aspirador. I és perquè el govern es veu que a través d'algun subministrador, doncs havia tingut accés a poder comprar aspiradors i havia comprat aspiradors pels parcs de bombers i deia, home, és que ens foten un aspirador quan el que necessitem són roba. Vull dir que de vegades arriba material que no s'explica tampoc.
Bé, ha hagut durant un temps que realment el pla de compres i d'inversió no ha sigut el més acurat degut pues, a la manca de pressupost que hi havia. Ara mateix, i sí que hi ha un pla de xoc o així no s'han dit, realment ara tornen a tenir pantalons, tornen a tenir certs materials, no tot el que voldrien, i fins i tot van arribar en el seu moment aquests aspiradors que tu menciones,
sí?
Que era una demanda per part dels delegats de prevenció pues per una cosa tan senzilla com és per netejar la cabina d'un camió, que fins ara no se tenia ni això.
Ja, és tot molt curiós. Escolta'm, la campanya d'estiu... Ho dic perquè ho prenguem tots en consciència. Diuen que pot ser complicada si es complica. És a dir, si la cosa es dificulta, amb la situació en la que ens trobem i la, en la que us trobeu, pot ser complicada.
Bé, sí, és complicada perquè la feina que normalment hem de cobrir entre 2.500 bombers a tota Catalunya durant els 365 dies a l'any, però lo tindrem que cobrir amb 2.000. Efectivament, falten 500 bombers que es tindrà que fer amb la voluntat de la gent, programant guàrdies fora del teu horari, bueno, i fent un sobreesforç que a l'estiu els bombers ja, històricament, ja tenen una càrrega de treball superior a la mitja, perquè bueno, nosaltres continuem tenint els focs de vivenda, sí, d'indústria, els accidents de trànsit, les assistències tècniques, i a més tenim els focs forestals.
Clar. I a sobre els bombers voluntaris, que recordem són entre el 50 i el 55% del cos, doncs estan com estan i tampoc en molts casos ni tan sols poden obrir parc, i en aquest sentit és un bon complement, és un bon suport a l'actual sistema.
Bé, aquí estem pagant un model que se va fer en el seu dia i que ara realment està en crisi per dos motius. Una, perquè a vegades hi ha parts de bombers voluntaris on no tenien que ser-hi perquè hi ha bombers professionals al costat, com és, per exemple, el parc de bombers que hi ha a Sant Vicenç. Quan Sant Feliu, que és un parc de professionals, arriba en 3-4 minuts, arriba. I llavors l'altre tipus de model que tenim és a Lleida, per exemple, que solament hi ha parcs de bombers voluntaris en moltes zones on el primer parc de bombers professional triga 30-40 minuts en arribar. I què ha passat en aquests llocs? Pues que ha hagut una despoblació. Aquí a Catalunya també tenim la Catalunya buida, i tenim una instal·lació per uns camions on el que manca és el personal. No n'hi ha personal. Llavors, no, ningú atén aquesta emergència fins que no arriben els bombers professionals. I aquí el greu ja fa menció a un pla de país i jo li dono tot el meu suport perquè jo penso que tota Catalunya tenia que estar coberta mínimament per els bombers professionals. Després, amb l'ajuda de voluntaris, també, però mínimament coberta per bombers professionals.
Veurem què en fa el govern d'aquest informe del síndic, que és de principis d'aquest mes de maig i que de moment no ha tingut massa visibilitat. Veurem si
no,
hi fan cas.
No, mira, sí? Té tota la raó, Josep Maria. És un informe demoledor,
sí.
Que deixa en evidència l'actual model que tenim de seguretat. O sigui, tothom en un moment donat podem tenir un incendi, podem tenir un accident de trànsit, i resulta que els senyors o els bomberes que han d'arribar per treure del vehicle o per apagar-te el foc de la teva casa, és un model que està en crisi, que falta el 20% de la plantilla, que tenim vehicles que estan desfasats i evidentment ha passat sense pena ni glòria.
Yeah.
O sigui, no té gran visibilitat.
Doncs a nosaltres li seguirem donant, si ens deixeu i si ens permet en Pere, que ho permetran, ja ho dic ara. Gràcies, que vagi molt bé.
Pues vinga, en nom de los bombers, gràcies, Josep Maria, per aquest interès.
A tu, a vosaltres per la feina que feu. Vinga. Fins la propera.
Vale.
Doncs així hem arribat a 3:45 de la tarda, referenciant la feina dels bombers. Però hi han casos que també ens criden l'atenció. Ens anem cap a la zona de la Ribera d'Ebre. Judit Castells.
Sí, perquè la polèmica del macroabocador de residus no perillosos a Riba Roja, d'Ebre continua, i és que hi ha moltes visions contraposades. Per una banda, hi ha la posició d'alguns veïns del municipi, del propi alcalde, Antoni Suárez, que veuen el macroabocador com una oportunitat per crear llocs de treball i, per tant, paralitzar el despoblament que està patint el territori. Però, per l'altra banda, hi ha l'oposició d'altres veïns del territori, del Sindicat d'Unió de Pagesos i plataformes com Almatretnet i Ribera Digna, que estan en contra. Per saber per què no volen que s'instal·li aquest macroabocador, parlem amb Àlex de la Guia, portaveu de la plataforma Ribera Digna.
Àlex, bona tarda i benvingut. Àlex, el tenim per aquí. Bona tarda i benvingut, ara sí.
Bona tarda.
Escolta'm, per què no voleu aquest macroabocador?
Bueno, no volem aquest macroabocador perquè va en contra del model de comarca que nosaltres volem. Nosaltres volem una comarca amb un futur digne i sostenible i no volem ser l'abocador de Catalunya, perquè això diuen que és una indústria i no sé què, i en realitat no és cap indústria, és simplement fer forats al terra i omplir de merda de la indústria de tota Catalunya.
Què suposa la construcció d'un abocador? Ho dic perquè els que estan a casa no tenen per què conèixer què és exactament un abocador com el que es vol fer en aquesta zona. Explica'ns com és un abocador, com el que es vol construir.
Sí, bueno, un abocador és genera un impacte paisatgístic brutal, perquè en aquest cas, en el cas de l'abocador que es vol fer a Riba-roja, se vol utilitzar unes valls que hi ha entre el terme de Riba-roja i el d'Almatret, per, bueno, per treure tots els arbres i tot el que hi ha i fer quatre grans forats i omplir tots aquests forats de residus industrials de classe 2, que són residus industrials no tòxics ni perillosos, però bueno, dins d'aquests residus trobem pues, residus de la indústria càrnica, desfets de les depuradores d'aigua, residus hospitalaris, és a dir, xeringues i altres residus que generen els hospitals, se ficarien tots en aquell forat, i això és, són 6.000, bueno, ara 6.000 milions de metres cúbics de volum, que és equivalent a més de 5 camps nous sencers, amb les grades i tot. Imagina't, 5 camps nous sencers, al mig de la muntanya, però que en lloc de ser un camp nou on se juga a futbol, és un terreny ple de forats i amb tot de residus industrials de tot Catalunya, a canvi de 200.000 euros anuals per l'Ajuntament i de 14 llocs de treball, quan nosaltres el que creiem és que el futur de la comarca passa per un producte agrícola de qualitat, per un turisme familiar i rural d'acord amb el medi ambient i d'acord amb el patrimoni històric i natural que tenim, i amb una indústria sostenible de, bueno, com la que tenim en alguns dels polígons industrials de la comarca, que també ha d'haver indústria, però no tenim per què ser l'abocador de Catalunya, perquè mentre al Camp de Tarragona es generen el doble de residus industrials que a les Terres de l'Ebre, les Terres de l'Ebre ja tenim dos abocadors industrials i el Camp de Tarragona només n'hi té un. I perquè mentre els milers de llocs de treball de la indústria estan a Reus, Tarragona i tota la província de Barcelona, a l'Ebre no ens porten aquests llocs de treball, només ens porten els residus que lògicament a les grans ciutats i a les zones industrialitzades no volen, tot i ser qui els genera.
Àlex, teniu el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre al vostre costat, així com també teniu a la Generalitat, perquè una manifestació ara entenc que és perquè es parin les construccions, no?
Sí, tenim a molts ajuntaments del territori, tant Terres de l'Ebre, Segrià com Priorat, inclús Baix Camp amb nosaltres, tenim el Consell Comarcal del Segrià i de la Ribera amb nosaltres, la Diputació de Lleida també està amb nosaltres, igual que la Generalitat de la Conselleria. La manifestació és per rebutjar les pràctiques que s'estan dut a terme des de les dues empreses que formen la UTE, des de Grinyó i des d'Urbacet, així com des de l'Ajuntament, que estan saltant els passos que la Generalitat els demana. És una manifestació de rebuig a la construcció per demanar la parada immediata d'aquestes obres, perquè ara, aquesta setmana, hem sabut que les obres que s'han fet al camí per arribar a l'abocador no tenien llicència. S'han fet unes obres sense llicència. I ara que l'Ajuntament les ha parat perquè no tenien llicència, sabent que no les tenia, ara les ha parat perquè ara tota la maquinària i tot el que treballa ja pot anar tranquil·lament fins a la zona de la construcció de l'abocador, que és el que en teoria sí que té llicència. Per tant, pràctiques així creiem que són intolerables tant a nivell polític com empresarial, i el que demanem és la parada d'aquestes obres que van en contra de la voluntat del territori i del govern de la Generalitat de Catalunya, i també, per què no, demanar que els terrenys que s'han malmès per fer els camins tornin a estar com abans, perquè no només s'han malmès els terrenys per fer els camins, sinó que s'ha fet sense contemplacions. Ja. S'han tirat marges de pedra, s'han tirat oliveres, s'han desfet, bueno, s'han trencat arbres que estaven a la vora, i creiem que això és intolerable i les obres s'han de parar perquè el territori no ho vol, però la Generalitat no ho vol, i creiem que totes aquestes presses per fer el camí sense la llicència, i ara les aturo perquè ara el camí ja està parat i veig que no té llicència, és perquè saben que van a contracorrent, perquè el 17 de juliol ha d'entrar el primer camió, el primer tràiler, amb tot de residus. Escolta, si no, s'atura tot.
Deixa'm fer una mica d'advocat del diable, però...
Sí.
Jo imagina't que jo sóc l'alcalde de Riba-roja d'Ebre i m'arriba aquí una empresa, em fot 200.000 euros damunt de la taula anualment, per tant, això és un caler, desconec la situació econòmica i em posa un abocador amb un racó del poble que segurament no hi tindré massa cosa, i mentretant em van caient per un costat per poder fer carrers i llums i poliesportius o el que vingui de gust i el que necessiti. Clar, és evident que el territori pot dir-hi la seva, però si els necessito i em puc fer un bon ús, per què dir-ne que no?
Sí, però això també creiem que infraestructures d'aquesta envergadura, que no només afecten a un municipi, no podem passar només per un ple on 9 persones, crec que en aquest cas eren 9 regidors, no estic segur, no ho prenc al peu de la lletra, però que 9 persones decideixen el futur de la Ribera d'Ebre i inclús també del Segrià, creiem que no és just, perquè com tu has dit, l'abocador no estarà al costat mateix de Riba-roja, no estarà a l'entrada del poble, està a 8 quilòmetres i mig del nucli urbà,
clar.
És a dir, està a l'altra punta. Clar. En canvi, a qui sí que li afectarà és a la població d'Almatret, que ho tindrà a 3 quilòmetres. I des del mirador del poble veuran tot l'abocador. Quan Almatret és un poble que turísticament viu de la zona de les valls, amb rutes, amb bici, caminant, i a partir d'ara no sabem com s'ho faran en aquest sentit. I sí que és veritat que si 200.000 euros pot parèixer molts diners, però s'ha de mirar els pros i els contres, perquè són 200.000 euros durant 21 anys, però un cop acabin aquests 21 anys, la merda es quedarà allí. Clar. I l'Ajuntament no seguirà rebent diners, perquè sí que és veritat, són molts diners, però també s'ha de mirar la contrapartida, també s'ha de mirar com afectarà això a l'entorn natural, perquè la zona de les Valls està al mig de 5 zones declarades importants a nivell natural, perquè hi ha zones de nidificació, hi ha l'espai de cebes de Flix al costat, per exemple, i tot això que pot provocar, i el que segurament provocarà, i ja es veuen altres abocadors, és que els residus líquids es vagin ajuntant i generen uns lixiviats, que es filtrin a sota de, bueno, al sol, sota del terra, i acabin al riu Ebre, perquè és una vall que desemboca directe a l'Ebre, i quan hi ha riuades o grans pluges van a l'Ebre directament.
Àlex, ho hem deixat aquí, no tinc més temps, però en tot cas, comentaris a part, que vagi bé la mani demà i que us en sortiu.
Moltes gràcies. Bueno, és diumenge a les 10 i mitja del matí.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb l'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Potenciarem el turisme esportiu a través de la promoció de l'Escala com a destinació.
El recolzament a l'esport base serà una de les nostres prioritats.
Tenim una població dinàmica que cal seguir potenciant en l'àmbit educatiu, cultural, turístic, urbanístic i esportiu. Sempre tenint en compte que les persones han d'ocupar l'espai central del nostre projecte. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Per una cultura de tots i per a tothom.
Tara, Amma, Mi A, Kimi A, Mi Cap L'Escala.
Per una gestió 100% pública en Cap L'Escala.
Per una economia diversificada
i per tot l'any.
Per garantir el benestar de les persones
més vulnerables.
Per una gestió directa
dels serveis municipals.
Polítiques de protecció del medi ambient.
Per unes persones competents
i una societat millor.
Polítiques perquè tothom tingui accés a l'habitatge.
Polítiques d'accés a la vivienda per a homes i mujeres.
Promourem polítiques de lideratge des del segle XXI. Àmbits com l'educació, la formació, l'estat del benestar o l'economia seran les nostres prioritats. Volem afrontar els reptes del segle XXI com les oportunitats de millora per l'Escala. En Comú treballem per l'Escala del futur. Vota En Comú L'Escala.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Fresc i les nostres especialitats amb plats de morralla, pop, músculs, rossellons amb pernil, sonsos, bare nostrum, a la Riera Parafita
110. El flautista de Hamelin, una posada en escena divertida i distesa. Un musical per a tots els públics. Diumenge 19 de maig a les 7 de la tarda a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter. Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.